passejat per Galícia musicalment amb aquestes músiques ibèriques. I amb tot això arribem a posar el punt i final del programa d'avui. Us deixarem ara amb l'informatiu que ens portarà l'Abel, seguidament amb el suplement Alcaldia, ja sabran que poden dir la seva al 972-77-1000, bé per telèfon o bé per missatge al WhatsApp, ja sigui de veu o ja sigui de text. Bé, i de la meva part res més. Gràcies per tota aquesta companyia que hem fet durant aquest temps, gràcies per l'atenció. Demà recordin l'Aigüera amb la Cristina Cantal i divendres ja amb en Sergi. Fins la propera. Adeu-siau.
No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Les mones de Pasqua tornen a ser les protagonistes a Pastisseria Torrent. Vine a veure la completa exposició que tenim a l'aparador i encarrega la que més et convingui. Pastisseria Torrent, al carrer Puigoreda 11 de l'Escala. Per comandes i reserves, truca'ns al 972 77 31 92. Perquè ja ho saps, si el teu fill el vols fer content, compra-li una mona de Pastisseria Torrent.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Ja han arribat els calçots al Maison del Conde, restaurant pioner en calçotades a l'Empordà. T'esperem amb un menú especial amb els típics calçots i la seva salsa salvitxada de primer, graellada de carn o suquet de rapocholetón escollida segon, crema catalana de postres, vi, aigua i cafès. Tot al preu promocional de 29,50 € si fas la reserva a través del web maisondelconde.com. El Maison del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. Més de 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. I aquest any descobreix el servei de cuina a domicili.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Els promotors del Parc Eòlic Tramuntana reiteren que sense consens amb el territori difícilment tirarà endavant el projecte. Això no vol dir, però, afegeixen, que es presentin altres projectes en el mateix espai. És el tema d'obertura a l'informatiu d'aquest dimecres, en 17 del mes de març. Sigueu molt benvinguts, us parla Abel Font. Aquest 2021 l'Escala tindrà dues beques de primavera. Una pel guanyador de 2020 que no va poder desenvolupar el seu projecte. La segona, a la tardor. Es convocarà durant les properes setmanes. L'objectiu és no perdre cap edició. Sheila Esponellà, amb el número 68.876, és la guanyadora del sorteig Mimat de la UBET, un concurs especial del Dia de la Dona, on el premi eren tres xecs en regal per gastar en bellesa, moda i restauració. Les lligues de tercera i quarta catalana tornen aquest cap de setmana després de 5 mesos d'estar confinades. I el que començarà també aquest dissabte i diumenge són les lligues de futbol base, que tornen, en aquest cas, un any després. Una de les altres novetats és que podrà assistir públic al camp. Agenda d'activitats, columna d'opinió avui amb Carles Duarte. I el temps amb Sergi Corral completen l'informatiu d'una jornada marcada altre cop per la tramuntana. Un vent que entre avui i demà serà fort. El cel, clar, amb algun núvol de vent. Obrim el contingut amb el tema que destacàvem en portada. Els promotors del Parc Eòlic Tramuntana reiteren que sense consens amb el territori difícilment es pot tirar endavant el projecte. Si no hi ha consens amb el territori, el Parc Eòlic Tramuntana podria tirar-se enrere. Així ho ha explicat l'enginyera Raquel Juan, membre de l'equip tècnic del projecte, en una entrevista enregistrada per a Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà. Juan apuntava que és una prioritat que el projecte sigui de consens i que si fins ara hi ha hagut manca d'informació no ha estat per res més que perquè el projecte es troba encara en un estat embrionari.
Nosaltres volem un projecte integrador, de consens amb el territori, i per això en aquesta etapa tan inicial hem sortit a donar informació i a rebre informació. És veritat que per al sistema de tramitació qualsevol pot presentar un projecte en aquesta zona, no només nosaltres. Però el nostre tarannà en aquest sentit és d'integrar el territori i de poder analitzar-ho conjuntament.
El projecte de parc eòlic preveu la construcció en una primera fase de 35 aerogeneradors, d'uns 250 metres d'alçada cadascun, que ocuparien una superfície d'entre 80 i 100 quilòmetres quadrats a uns 24 quilòmetres mar endins de la badia. En aquesta primera fase generaria energia suficient per abastir un 45% de la demarcació de Girona. Raquel Juan ha apuntat que, tot i les dimensions d'aquest projecte, s'està treballant intensament per minimitzar l'impacte tant visual com sobre la fauna marina.
Estem ubicant fora dels espais protegits, és a dir, estem fora de la ZEPA que hi ha a l'oest, fora del dic que hi ha al nord i fora del corredor de cetacis que hi ha a l'est. En aquest sentit, està minimitzat. També estem estudiant l'impacte que pot tenir i establim mesures mitigadores. Hem de tenir en compte que estem en una etapa superinicial del projecte. I a nivell de pescadors, que és l'altre punt, el tema de la pesca, ara mateix ens estem ubicant sobre una zona de veda, que tot i que és complicat de modificar i es podria parlar de que es pot canviar, és el punt on té menys impacte de cara als pescadors. Tot i així, també estem analitzant mesures de compensació en aquest sentit.
També explicava com s'està estudiant com minimitzar la línia que transportarà l'energia, intentant que la major part d'ella vagi soterrada.
Estem analitzant el recorregut. Ara mateix tenim dues possibles ubicacions de connexió. En qualsevol cas, estem estudiant per maximitzar el tram soterrat. Únicament veuríem acceptable doncs, punts com zones industrials on podria anar en aero, però ja et dic que estem estudiant el possible soterrament total d'aquesta línia.
Raquel Juan no ha concretat com es finançarà aquesta instal·lació més enllà del fet que vol optar ajuts europeus Next Generation.
Evidentment, els Next Gen són una oportunitat per finançar aquest projecte, però com et deia, estem en una etapa molt inicial en la que estem definint tota aquesta inversió, el projecte, no et puc donar en aquest moment més detall.
Aquesta setmana ha estat el primer cop que els promotors han explicat obertament el projecte als mitjans de comunicació.
Aquí ja està la nostra feina de fer arribar que això és una oportunitat. Això com a primer punt. Segon, evidentment, si no aconseguim suficient consens, això va en contra del projecte. Per exemple, ens limita a poder arribar als Next Gen per un tema de terminis, però això tampoc no evita que es puguin presentar altres projectes en aquesta zona.
La conversa íntegra amb l'enginyera Raquel Juan es podrà escoltar demà al matí dins el magazín El Més Calent a l'Aigüera i també a l'apartat d'entrevistes de Canal 10 Empordà. Aquest any 2021, entrant en l'àmbit més cultural i formatiu, l'Escala tindrà dues beques de primavera. Una és la recuperació de la de l'any passat, que no va poder desenvolupar el seu projecte. La segona es convocarà en les properes setmanes i el guanyador la podrà gaudir entrant la tardor. L'objectiu és no perdre cap edició. Miquel Pagès.
L'artista barceloní Marc Larré, amb el projecte Contactos, va ser el guanyador de la 22a Beca Internacional de Primavera que organitza l'Ajuntament de l'Escala, una beca corresponent a l'any 2020. La pandèmia va impedir l'estada de 3 mesos a la Casa Forestal per tal que desenvolupés la seva proposta. portar el projecte a la pràctica abans d'aquest estiu. I més encara, des del consistori, no es vol que es perdi l'edició de 2021 de la beca, que excepcionalment es convocarà en les properes setmanes i es farà realitat durant la tardor. Rafael López, regidor de Promoció i Acció Cultural.
L'any passat, de fet, es va fer proclamar el guanyador de la beca de primavera i el problema va ser que el becari no va poder venir a desenvolupar l'obra ni fer-ho aquí, ni evidentment portar-lo als col·legis, ni exposar-ho al final de la beca, que és el que es fa normalment. I llavors aquest any, doncs, el que hem pensat, doncs, per no perdre un any de dir hem fet la beca, en principi el becari vindrà ara a la primavera, abans de l'estiu, el becari de l'any passat, allà a la Casa Forestal, i farà el treball de l'any passat. I farem una beca de tardor, que de fet correspondria, doncs, a la beca 2021 que correm aquest any, que, doncs, el jurat es reunirà, les bases es proclamaran ara segurament d'aquí 10-15 dies, i al juny, doncs, hi haurà un guanyador, i llavors el guanyador aquest vindria, doncs, a la tardor. Per tant, tindríem un becari a la primavera i un becari a la tardor, amb dos resultats finals, dues obres, i llavors intentar el 2022 tornar al format habitual. De fet, és una manera de no perdre, i ens sembla, doncs, que aquesta beca, doncs, que sempre se presenta gent de tot el país i de fora, doncs, ens sembla, doncs, que ens dona molt bon prestigi.
Contactos consisteix en la realització de peces a partir de la transferència de superfícies en un suport de paper a través de la pressió dels dits. Ho explicava en Rafael López a la Casa de la Vila de Canal 10, on, entre d'altres, també es referia als ajuts al món cultural dins el pla de xoc amb motiu de la pandèmia.
De fet, va ser dirigit, doncs, a la gent que viu de la cultura i també, doncs, als usuaris i la gent en general. Vull dir, dintre dels diferents aspectes que van fer amb aquest pla cultural, una dels eixos va ser, doncs, facilitar l'accés gratuït als museus. Eren temps que es podia, amb un petit percentatge, doncs, es podia ocupar, doncs, els espais aquests, per tant, van deixar obert. Per altra banda, van fer una bossa de 20.000 euros per contratacions de gent del món de l'espectacle i artistes i cantants, doncs, a nivell local o a nivell proper del territori. I també, doncs, van posar a disposició dels pintors, dels escultors, dels artistes locals, aquests sí, dos espais que tenim molt, doncs, característics, que són és la Casa del Gavià i el Castell Carolingi. Tant amb una banda com l'altra, en total van haver-hi, doncs, 10 o 12 artistes que van poder exposar al llarg de pràcticament 3 mesos, amb un gran èxit de gent. La veritat que era l'estiu, els mesos d'estiu, i és més fàcil, però la veritat és que aquesta gent m'han quedat molt contenta i bé, se va ajudar una mica, doncs, a treure una mica la seva obra i fer-ho visual, i es van entendre que nosaltres estàvem amb l'obligació, doncs, d'ajudar-los en aquest sentit.
Un altre dels temes tractats van ser els convenis amb les entitats que s'encarreguen de tirar endavant moltes de les activitats que es fan durant l'any a l'Escala. Explicava que no s'han donat ajuts per activitats que no s'han pogut celebrar, però tan aviat com es tornin a posar en marxa, l'Ajuntament respondrà, que les associacions poden estar tranquil·les.
Les entitats saben que estem al seu costat i que sempre que necessiten, doncs, estem aquí. És cert que el conveni, doncs, és el marc de relació entre l'Ajuntament i l'entitat. Amb aquests convenis, doncs, hi ha unes ajudes econòmiques que fa l'Ajuntament i unes contraprestacions de l'organització d'algunes activitats, doncs, que fan cada associació la seva, no? En aquest sentit, doncs, totes les ajudes que té l'Ajuntament com una subvenció, doncs, s'ha de justificar totalment. Per tant, a la mesura, doncs, que puguin fer les activitats, doncs, aquestes entitats poden justificar. Quan no poden fer activitats, doncs, evidentment no poden justificar-ho. Per tant, no té sentit que els rebin. Hi ha algunes, ja durant els principis d'any, ja varen renunciar, diguéssim, a la subvenció. l'entitat continua com a tal, però les activitats que facin, algunes que fan una activitat puntual a l'any i altres que fan, doncs, el CER és un exemple, no?, que té tantes seccions i que fa tantes activitats, doncs és un altre exemple. I dintre de les que no es poden fer, doncs, evidentment, doncs, la quantitat que es dedica, doncs, com a subvenció per aquestes activitats, al no poder-les justificar, doncs, evidentment, no els reben. Però també animar les entitats, doncs, que aguantin el peu del canó i que ben aviat segurament tornarem una altra vegada a la normalitat. Esperem almenys que sigui així.
I obrim un capítol dedicat al comerç local. Sheila Esponellà, diu el titular. Sheila Esponellà, amb el número 68.876, és la guanyadora del sorteig Mimet de la UBET, un concurs especial del Dia de la Dona on el premi eren 3 xecs en regal per gastar en bellesa, moda i restauració. Maria Negra.
La Unió de Botiguers i Empresaris Turístics de l'Escala, la UBET, no para. Aquest mes de març ha entregat 300 euros amb el nou sorteig Mimet, una edició especial pel Dia de la Dona, on la guanyadora ha aconseguit 3 xecs regals de 100 euros per gastar en moda, bellesa o restauració. El número guanyador ha estat el 68.876, corresponent al primer premi de la ONCE del dia 8 de març. La guanyadora ha estat Sheila Esponellà i Estètica Marta 13, l'establiment que ha repetit el premi, qui, per cert, també té un premi amb un val de 80 euros per gastar en un restaurant adherit a la UBET. Escoltem a Marta Falgàs, d'Estètica Marta 13, i Sheila Esponellà, la guanyadora del premi.
Doncs, bueno, fa un anyet que estic a l'UBET d'arran de la pandèmia, i bé, sí, no havia donat mai cap premi, evidentment, amb el poc temps que porto, i ha sigut una alegria, i bueno, estic molt contenta, la veritat.
Sí, molt contenta perquè és la primera vegada que me toca algo de la UBET i, bueno, suposo que com tothom pues, participem sempre en gairebé totes les coses que fan, perquè com que vas a comprar algo en el poble, doncs sempre et donen butlletes i te les guardes i a veure si hi ha sort. I quan va sortir, doncs la Marta em va dir, mira a veure si t'ha tocat. I vaig obrir el calaix i sí, dic, m'havia tocat. I dic, bueno, dic, és que no m'ho crec, dic, perquè com que mai me toca res, doncs bé, però bé.
Aquest sorteig és relativament nou i va sorgir com una proposta de les dones de la nova Junta de la UBET. Juli Bovens, tresorera de la UBET.
Bueno, és la segona edició perquè la primera es va fer l'any passat, no va sortir guanyador perquè va empalmar una miqueta amb el confinament, el primer confinament del Covid de l'any passat, i llavors no va sortir premiat. Vale? Aquest sorteig justament és nou de l'any passat perquè amb la Junta Nova, que hi ha moltes dones, vam voler canviar doncs, el sorteig del Dia del Pare, que es regalava un patinet, i vam fer el Dia de la Dona, per canviar una miqueta, i la diferència és que no regalem un patinet o qualsevol cosa, no regalem un xec regal de 100 euros, 3 xec regal, que doncs, el premiat pot gastar als establiments socis de l'UBET.
A punt d'expirar el termini, el que encara no ha sortit és el guanyador o guanyadora de l'iPhone. Per això la Junta ja està buscant una solució, amb un possible sorteig de cara a l'estiu.
Encara no ha passat els 3 mesos, de moment no ha sortit la butlleta guanyadora, llavors bueno, estem valorant amb la Junta què fem si no sortís, perquè ja és el segon cop que ja es premia i no ha sortit guanyador. Doncs estem mirant de fer un concurs que a cara de l'estiu, bueno, d'aquest any, que pogués sortir doncs, una vegada un premiat segur.
Per estar informats de les novetats comercials del municipi i dels nous sortejos, podeu visitar el web ubetlescala.org.
Entrem en el món de la informació esportiva avui per recordar i repassar quina és la situació a pocs dies de la represa de lligues com la de tercera i de quarta catalana i també per al començament dissabte de les lligues de futbol base. En aquest cas tornen després d'un any d'estar aturades. Una de les novetats és també que els partits podrà entrar-hi públic. Fins ara els partits que es podien disputar eren a porta tancada. Ivan García.
Aquest cap de setmana comença la nova realitat. Salut anunciava la setmana passada que a partir d'aquest dissabte i diumenge es reprenen les competicions a Catalunya. En el cas de futbol, les lligues base, tercera i quarta catalana. A més, una altra de les novetats és el retorn del públic als estadis amb seient preassignat. Així doncs, les grades dels camps de futbol podran acollir un aforament màxim del 50%, ja que són a l'aire lliure, mentre que els pavellons, al ser un espai tancat, l'aforament haurà de ser del 30%. Són declaracions de Manuel Núñez, delegat de la Federació Catalana de Futbol a l'Alt Empordà.
Según ha dicho el presidente Calla, ya dejan entrar público a los estadios hasta un 50% del aforo. Y sí, ya esta semana ya podrán ir a público a los estadios, sí.
Aquest cap de setmana, doncs, torna al futbol base, tercera i quarta catalana. Recordem que els més petits de la casa fa un any que no juguen cap partit. Tenen moltes ganes que sigui ja cap de setmana.
Pobrecillos, los chavales estaban deseando poder jugar y gracias a Dios pues se queda probado que ya puedan comenzar y comenzarán con la liga el día 21, empiezan reprende la liga. Lo que pasa es que es una jornada que se suspende para que tengan más tiempo de preparación los equipos que no se hayan preparado. No obstante, los equipos que le tocase esa jornada de liga de común acuerdo sí que la pueden jugar, informando a la federación y es totalmente válido esa jornada.
Els juvenils també estan il·lusionats. L'equip de Pochimini, que ha estat entrenant durant aquests mesos, ha culminat la llarga pretemporada aquest passat diumenge amb el partit amistós contra el Viladamat de l'escalenc Xavi Carmona. El resultat va ser d'empat a 2. Els golejadors escalencs van ser Antonio Montenegro i Pau Britos. L'objectiu el tenen clar. Ens l'explica el nou porter Eduard Pons.
Com a equip, guanyar la Lliga, que és un dels objectius del club i pel qual estem aquest equip, i personal, intentar que em facin els menys gols possibles.
I també torna la quarta catalana, el segon equip de l'escala, amb nou entrenador, com us hem explicat. Els de Dani Sevillano i Jordi Flores, el passat dissabte a la tarda, van fer un amistós a l'escala al camp d'herba artificial contra l'Albons, amb un grapat de jugadors escalencs com Carlitos, Manfred, Ángel o Stevie. El sub-23 té moltes ganes de jugar, i per què no dir-ho, té moltes ganes de guanyar. Dani Sevillano, entrenador del segon equip de l'escala.
Sí, sí, molt content. Ja teníem moltes ganes. Bueno, jo també, els entrenadors, l'equip... No sé. És un any estrany.
El Bellcaire de tercera catalana ens ha valorat què opina sobre el retorn de la competició. Des de l'octubre que no jugava. Va perdre contra el Verges i també contra el Sant Pere Pescador. Manu Barroso, jugador del Bellcaire.
T'has d'estar a casa, no t'has de moure. O sigui, no has d'expandir. I si m'estàs dient que tinc dimarts entreno, ara perquè la setmana passada no vaig jugar, tinc un partit dijous, tinc entreno divendres, torno a tenir partit dissabte o diumenge, el dia que sigui. Estem en contacte amb molta més gent.
La Lliga que no retornarà serà la segona catalana per la impossibilitat d'aplicar el pla de competició.
Fins aquí els esports, obrim agenda d'activitats. Exposicions i presentació de llibre. El llibre és La síndrome del doctor Strangelove. És original de José Antonio Donaire i es presentarà dissabte a les 7 de la tarda a l'Alfolí de la Sal. És organitzat aquest acte per la llibreria Vitela i l'Ajuntament. Val a dir que és necessària i imprescindible inscripció prèvia a la llibreria o bé al correu electrònic llibreriavitella@gmail.com. Les exposicions són les que hi ha instal·lades a l'Alfolí, al Museu de l'Anxova i al Museu d'Empúries. A l'Alfolí, l'escala Gent de Mar, una exposició fotogràfica homenatge a Miquel Bataller, fins al 5 d'abril. Al Museu de l'Anxova i de la Sal, Horitzó al Cap, Cap a l'Horitzó, producció del col·lectiu d'artistes Donar, i d'altra banda també al Museu de l'Anxova i de la Sal, l'Escala de les Dones, exposició fotogràfica estrenada al mes de març de l'any passat, però que a resultes del confinament va poder ser vista pocs dies, lliurement, i ara s'ha acordat tornar-la a instal·lar. Una i altra, fins al 6 d'abril, al Museu de l'Anxova. Finalment, al Museu d'Arqueologia de Catalunya, Empúries, exposició temporal Tresors d'Empúries, una selecció de les millors peces de l'exposició fixa del museu, que ara, trobant-se en obres, s'ha acordat fer aquesta tria i instal·lar-les de forma temporal en un altre espai. Això ha estat a l'agenda d'activitats. Pas endavant i els dimecres hi ha columna. Columna d'opinió que signa avui Carles Duarte.
la columna d'opinió.
La superació del confinament comarcal és una notícia esperançadora que ens arriba coincidint amb gestos inequívocs del paisatge que ens parlen de primavera, d'una represa creixent de la vida cultural i amb l'avançament de programacions dels festivals d'estiu. Això succeeix quan fa ara precisament un any que començava l'estricte confinament inicial i al mateix temps que el procés de vacunació, tot i la lentitud i els contratemps, ateny una velocitat de creuer que genera confiança. L'impacte que ha tingut l'epidèmia en sectors com el de la música, el del llibre, el de la restauració, l'hoteleria, ha estat profund i caldrà un esforç individual i col·lectiu per superar-lo. Les administracions públiques hauran de demostrar sensibilitat envers les persones i les empreses que s'han vist empeses cap a escenaris d'una gran fragilitat. Però som tots i cadascun de nosaltres els que hem d'assumir també conscients que una societat és una obra compartida, el nostre compromís solidari. Aquesta crisi, com sol succeir, s'ha acarnissat amb els més vulnerables i és indispensable lluitar contra un agreujament de les desigualtats socials. Però també cal donar suport als qui des del món de la literatura, la música, les arts visuals, el teatre, el cinema, la cultura popular o el patrimoni contribueixen decisivament a configurar la nostra personalitat com a poble. Són molts els llibres pendents d'edició, els concerts, els enregistraments ajornats, els museus i les exposicions que han patit enormes davallades de visitants. A més de doldre'ns-en, el que cal és passar a l'acció i anar a les llibreries a comprar llibres i superar les recances i prevencions i, amb les mesures adequades de seguretat, anar a cinemes, teatres, concerts, museus, restaurants. L'epidèmia actual ens ha ensenyat que les retallades estalviadores que es van fer durant la crisi econòmica precedent ens van deixar un sistema sanitari més precari del que hauria convingut. I les institucions ja no parlen tant de reduir dràsticament les despeses com d'invertir estratègicament els recursos disponibles. I una de les millors inversions, perquè impacta directament sobre nosaltres mateixos, és consumir cultura.
El missatge és clar, consumir cultura, això és el que cal, més ara que es comença a alleugerir les mesures de confinament o de limitacions a la mobilitat. Últims compassos d'informatiu amb temps pel temps en aquesta jornada passada per la tramuntana. Escoltem com ens ho analitza Sergi Corral el que resta de jornada i també què hem d'esperar o hem de preveure de cara a demà.
Vols canviar les teves finestres? Metàl·liques Gravalosa treballa en eficiència energètica, disseny i seguretat. Solucions eficients en tancaments d'alumini, PVC i mixtes. Metàl·liques Gravalosa us ofereix el temps.
Molt bon dia. Anem afinant mica en mica com es desenvoluparà aquest episodi de tramuntana. El cert també és que els mapes van variant una miqueta d'una actualització a una altra. Si amb els d'ahir veien un episodi molt intens, sobretot pel cap de setmana, per dissabte i diumenge, avui l'han afluixat. Per tant, s'ha d'anar seguint això dia a dia, sobretot per avaluant-te la intensitat. De moment, avui ens espera un dia clar, amb senyals de tramuntana, núvols de vent, però bàsicament un cel assolellat i bona visibilitat. Temperatura màxima a migdia que es mourà entre aquests 15 i 17 graus. Amb tramuntana, que entrarà forta a partir de mig matí i serà sobretot a la tarda, quan bufarà amb intensitat de força 6-8 i cops de força 9 amb ratxes que poden superar els 80 km per hora. A la mar pujarem ràpidament a forta maró i a màries de maragassa a mitja tarda i vespre. El tràgol de gregal també anirà pujant cap als 2 metres d'alçada, sobretot durant la tarda. Demà ens espera una jornada que vindrà dominada pel cel serè entre el matí i mitja tarda, amb senyals de tramuntana, núvols alts, i a mitja tarda apareixeran algunes nuvolades que es mantindran fins al vespre. Demà notarem un ambient més fresc, temperatura màxima entre 12 i 14 graus i mínima entre els 8 i els 10. Es mantindrà una visibilitat excel·lent. Bufarà tramuntana forta gairebé tot el dia, de força 5-7, si bé que és veritat que al centre de la jornada pot baixar una miqueta d'intensitat. A la mar tindrem forta maró tot el dia, amb àries de maragassa de matinada. Això és tot per avui. Salut i molta meteo.
Portes de tot tipus i finestres de totes menes. Necessitats fetes realitat. Metàl·liques Gravalosa us ha ofert el temps.
Amb el temps tanquem informatiu, tan sols un últim minutet en format de resum. Hem escoltat la veu d'una enginyera com a portaveu del Parc Eòlic Tramuntana. Reiterava en la notícia que obria informatiu que sense consens amb el territori difícilment podrà tirar endavant el projecte. D'aquest puntualitzava també en la mesura que, si no ho fan ells, poden entrar altres sol·licituds, altres projectes a la mateixa zona.